La taula de l'Evangeli.
Hola, com anem? Ens plau de retrobar-los fidels al programa i també a Ràdio Estel. Com cada diumenge a aquesta hora i en aquesta sintonia, comentem les lectures de la missa del dia. Avui ens correspon de fer-ho de les del diumenge 27 de durant l'any, litúrgicament parlant. Són els nostres tertulians, Eduard Ibáñez, advocat i adjunt al representant personal del copríncep episcopal d'Andorra. Bon dia, Eduard, què tal?
Molt bé.
Gràcies per ser de nou aquí.
Un plaer.
Tenim feina, per endavant. I també ens acompanya mossèn Joan Fenosa, rector d'Ordino, al Principat d'Andorra. Mossèn Fenosa, què tal?
Bé, molt bé, bon dia.
Bon dia, contents de tornar-los a tenir aquí a tots dos.
Molt bé, moltes gràcies.
Anem per feina?
Sí, sí.
Vinga.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 27 de durant l'any és del llibre d'Isaïes i del capítol 5è.
Dedico aquest cant al meu estimat, cant de l'enamorat a la seva vinya. El meu estimat tenia una vinya al turó de Ben-Samén. L'acabar, la netejar de pedres i plantar els millors ceps, construir al mig una torre de guàrdia i hi va fer un cup tallat a la roca. Esperava que li donaria bon raïm, però li donava raïms agres. I ara, si us plau, habitants de Jerusalem i homes de Judà, feu de jutges entre jo i la meva vinya. Què podria fer per ella que no hagi fet? Per què em dóna raïms agres quan jo n'esperava bon raïm? Doncs ara us diré què penso fer amb la meva vinya. Li trauré la tanca i que els ramats la brostegin, enderrocaré el seu clos i que el bestiar la trepitgi. La deixaré abandonada, no la podaran ni l'acabaran, i creixeran argelagues i cards, i manaré els núvols que no hi deixin caure la pluja. La vinya del Senyor de l'univers és el poble d'Israel, i els homes de Judà són els ceps que ell havia preferit. N'esperava justícia, però no hi veu sinó injustícies. N'esperava bondat, però hi sent el clam dels oprimits.
El profeta reprodueix un vell poema, un cant d'amor a la vinya. Aquesta imatge de la vinya aplicada al poble d'Israel la trobem en diversos indrets. Expressa la relació d'aliança entre Déu i el poble, una relació d'amor. Fa molts anys d'això, eh? Tertulians, quan vulgueu, teniu la paraula.
Home, és preciós. Aquest és un poema preciós i tot aquest text és preciós i carregat de signes, d'imatges, d'elements que mereixen doncs, ser meditats. No? A mi, per començar així, un, eh? Això de que aquest Déu és un enamorat de la vinya, no? És un enamorat, Déu és un apassionat per la humanitat, no? L'estima amb passió, amb zel, que diu a vegades a l'Antic Testament, no? Desitja el millor i se sent gairebé com necessitat de que aquesta vinya, és a dir, la humanitat, no? Perquè en el fons és la humanitat, perquè aquí diu el poble d'Israel, però això ara nosaltres des de Crist, des del Nou Testament hem d'entendre que el poble d'Israel aquí s'està referint a tots nosaltres i a tota la humanitat, no? Déu és un enamorat d'aquesta vinya, d'aquest món, i es troba doncs, que el món doncs, dona raïms agres, no? Doncs un món carregat d'injustícies, no? És un món en el que ja ho veiem a tot arreu, tantes guerres, tantes desigualtats, no? I això doncs, ens porta sofriment. Quan aquí aquest enamorat diu el que faré és li trauré la tanca i enderrocaré el seu clos, jo crec que no ho hem d'entendre com un càstig, sinó en el fons com la conseqüència d'aquesta actitud de tanta part o bona part de la humanitat doncs d'oprimir, de mirar pels propis interessos, de no estimar, no? I això ens porta a sofriment. Aquest càstig en el fons no és un càstig, és el sofriment per la nostra actuació, doncs que estem deixant un món fet un desastre, no? També ecològicament, aquest és un text que també es podria interpretar ecològicament. Sí. Fa una vinya bonica, és a dir, fa una natura preciosa i nosaltres l'estem contaminant, l'estem destruint, no? I per tant aquest text és una crida a la conversió. Potent, molt potent, no? Hem de canviar, hem de passar a un món en el que realment hi hagi justícia, no? Perquè si no, doncs anem malament, anem molt malament.
Mossèn Joan.
El poble de Judà és la part del sud que hi havia Judà i Benjamí, és Roboam és el que segueix la dinastia de David. Per tant, d'alguna manera, dins del que és poètic, ens parla també d'aquest poble que vol caminar i vol caminar en la fidelitat a Déu com va fer David, amb les mancances que tenia David, que va ser pecador també oficialment i que va tindre molts problemes. I aquesta és la idea que per mi és la poesia, és això, el lloc idíl·lic. Si, amb un turó al sol, amb ganes de que funcionés tot, i llavors què passa? Que doni fruits dolents, agres. Pensem en l'església avui també. Busquem una església idíl·lica, una església que sigui santa. En aquest moment que sembli que l'església tot és pecat i tot és pobresa. Pobresa no de cèntims, pobresa de donació, d'entrega, d'humilitat. Sí que pensa la gent de que l'església vol tenir un protagonisme que no li cal. I és, en canvi, és al revés. L'església vol ser benaurança per la gent, tant si és creient com si no és creient. D'alguna forma, si ho posem a l'església això, pensem en els cristians que donen mal fruit, que són pecadors, amb els escàndols que han tingut, i Déu és pacient. I Déu ens estima. I aquest poble que dona tan mal fruit és el poble de Déu. És l'esperança d'Israel. És la gràcia que vol donar-se a tota la humanitat, des del Crist. I com deia l'Eduard, també el sentit ecològic hi és plenament en aquesta lectura. O sigui, és el sentit d'estimar aquella vinya, de cuidar-la, d'estar al costat, i que la gent pugui veure una vinya que està vigilada. I, en canvi, ja dona tan mal fruit que la vol abandonar. Però Déu mai abandona. Sempre hi és. I malgrat aquesta tentació, torna a perdonar. I ens torna a acollir. I busca aquell lloc idíl·lic que seria la Laudato Si, buscar el que és la natura, que la sapiguem rehabilitar perquè sigui de veritat, aquell jardí de l'Eden que voldríem tots.
Sí, subscric plenament i subratllo aquest aspecte, no? Aquest Déu que escolta el clam dels oprimits, no? I el clan de la terra. Això també ho ha subratllat, ara ho comentàveu, a Laudato Si, el Papa Francesc, que és un Déu que està escoltant, i per tant que ens crida a nosaltres també a escoltar el clan de la terra i el clan dels oprimits, perquè el regne de Déu és un regne on hi ha justícia, no? Jo crec que aquesta vinculació entre el regne de Déu i la justícia social és molt important, perquè a vegades, bé ho heu dit, no? A vegades l'Església hem tendit a ignorar la qüestió social o la qüestió de la justícia social. Va absolutament vinculat, eh? El món, la vinya que vol Déu és una vinya on hi ha justícia, on no hi ha opressió, on no hi ha opressió de ningú. No? Penso que és important que tinguem en compte aquest vincle entre fe i justícia.
Bé, aquest estiu han viscut les jornades mundials de la joventut i podem aquest desert que ens sembla a nosaltres, aquesta església que sembla que sigui tan empobrida, ens ha donat el brot d'esperança per emmirallar-nos en aquest jovent que ens va donar exemple d'un entusiasme i d'una fe esperançadora per l'Església.
Esperem que això també es tradueixi en actes de fidelitat a la fe que practiquem, i allà on cadascú d'aquests joves, que tu has citat, Joan, siguin al treball, amb la família, amb els amics, a l'esport, en l'àmbit cívic, social... Atenció, perquè no n'hi ha prou.
De tres dies, d'acord.
No, exactament, no n'hi ha prou i teniu estar enfervoritzats allà perquè hem vist el Papa, perquè hem parlat. Compte.
Sí, però és el brot verd, eh?
Sí.
I l'esperança, eh?
Però compte, perquè això també es pot passar a nosaltres, que anem els diumenges a missa, que estem fervorosos, que tenim bones intencions, però si després allà on treballem, allà on vivim, amb qui convivim, amb els amics, a l'escola, al treball, a la universitat. Això no es tradueix en actes d'una persona creient cristiana, potser que ens ho fem mirar, no?
Sí, sí.
Molt bé, però seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol 4.
Germans, no us inquieteu per res? A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just, net, amable, de bona reputació, virtuós i digne d'elogi. Practiqueu allò que jo us he transmès i vosaltres heu rebut, que heu sentit o heu vist en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres.
Continuem aquest diumenge amb la carta als filipencs. Pau reacciona, d'alguna manera, davant d'ells i els recomana de viure en concòrdia, amb alegria i en pau. I no s'han de neguitejar perquè Déu mateix és el seu defensor. Els hi parla molt clar. Quantes vegades ens venen pors i tremolors. Què hi dieu, doncs, tertulians?
Comences tu? Com va? Sí, sí. Comences tu.
Joan, si vols dir alguna cosa del que abans hem comentat...
No? Tranquil·la, va, no passa res.
Va.
Jo aquí, bueno, ell demana tres coses, no? Sant Pau aquí demana acudiu a la pregària. Dos, interesseu-vos per tot allò que és veritable, just, net, no? O sigui, allò que és de Déu, no? I tres, practiqueu allò que jo us he transmès, que en realitat és el que ens ha transmès Jesús, no? I diu que heu sentit, heu vist en mi, en realitat que heu sentit també i heu vist en Jesucrist, no? Jo crec que aquests tres consells són tot un programa de vida cristiana,
sí, sí,
molt complet, eh? I no hem d'oblidar cap dels tres. Sense pregària no som capaços de sostenir-nos en la fe. Sense pregària constant, això ho sabem, Jesús pregava constantment, l'Evangeli constantment ha escrit això, i Sant Pau també pregària, que és súplica, i és acció de gràcies. Abans parlàvem acció de gràcies per la vinya que hem rebut, no? És interessar-nos per allò que és veritable, és interessar-nos per la veritat, per la justícia, per allò que és bo, per allò que ve de Déu. Si no hi ha aquest interès profund, tampoc anirem enlloc, no? I finalment, posem-ho en pràctica, perquè si només ens quedem en la pregària i en un interès, però realment això no es traspua a la nostra vida de cada dia, no? Doncs no passarà allò que ell acaba dient que passarà. Que realment, si fem això, Déu serà amb nosaltres, és a dir, aquí hi ha la manera, hi ha el secret per tenir Déu entre nosaltres i en el nostre cor i en la nostra societat, no? Aquestes tres grans, diguéssim, consells de vida, no, tan importants.
Sí que es diu Pau que busquem la veritat i també la pau, que és el que realment ens porta a la veritat i a la pau. Ho has dit tu, Eduard, la pregària. Sigui i la donació al Senyor, per aquesta pregària, trobem el mitjà, o per mitjà de l'Esperit, una pau interior, una pau comunitària. Per tant, aquesta pau ve de la veritat, ve de la pregària i ve del respecte. Què considera veritable avui la nostra societat, que està tan allunyada del lo que és el sentit religiós de la vida? Pues considero evitable lo que es la justicia, lo que es la solidaridad, per sempre, amb terminis. No hi ha una donació total. No hi ha un sentit de vida en lo que fem. Tot té un final, un termini. Matrimoni, mentre duri. Una ONG, dos mesos. Sí, que m'ho donen en compte. Sí, que el que de veritat val la pena, que en aquest entorn cultural que vivim, que hi posem el cor i que no sigui simplement per termines, per tota la vida. I soc capellà perquè soc, ja dic soc, o em van fer capellà perquè per tota la vida. I quan ho vaig fer, ho vaig fer amb tota consciència. També podia fallar, perquè també podia deixar-ho i de fet ha passat. Però el problema és que no hi posen terminis al do de Déu, que no tallem a Déu, sinó que el deixem fluir en les nostres vides i amb les altres. Potser val la pena que això hi pensem avui. Bé, nosaltres, Andorra, perdoneu que sigui una mica llarg ara, hem rebut fa poc la visita del cardenal Prieto Parolin, que la nostra societat sembla que l'ha oblidat completament, especialment a Catalunya, ni se n'ha parlat.
De què? De la visita?
De la visita d'aquest personatge al dia de Meritxell, a l'església d'Urgell i a l'església d'Andorra. Jo, per mi, és una cosa important. Això, bé, per la veritat, ho estic dient per aquesta lectura, perquè ens va portar un sentit de veritable humilitat i de veritat en el servei. Encara que no es va entendre gaire, a dintre de la basílica, com va predicar aquell pobre home, no el van entendre la meitat de la gent. Quede clar, però què ens va portar això?
Però l'homilia la tenim penjada a la web del bisbat.
Jo no l'he mirat, no l'he mirat.
És molt important que tothom la pugui llegir.
Que quede clar que jo no l'he mirat.
Perquè està molt bé.
Sí, però el que a mi em va interessar, el que a mi em va donar la sensació de que un personatge, el segon més important de tota la Iglesia Catòlica, el gran cardenal, que és el segon després del papa, ens va tractar com a germans. I com vam dinar, va ser un de més en nosaltres. I com vam sortir, d'alguna manera, ens va abordar una mica a tots. O sigui que, per mi, és això el que és el sentit d'Iglésia. O sigui que la humilitat del seguiment del Crist, com diu Pau, practiqueu el que jo us he transmès, que ho sàpiguen viure d'aquesta manera.
Bé, doncs, continuem.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
I ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Mateu i del capítol 21.
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Escolteu una altra paràbola. Un propietari plantà una vinya a la volta d'una tanca i cavà un cup i construí una torre de guàrdia i deixà uns vinyaters que la cultivessin i se n'anà del país. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus homes per recollir-ne els fruits, però aquells vinyaters els van agafar i a un li van pegar, a un altre el van matar, a un altre el van treure a cops de pedra. Ell envia més homes que la primera vegada, però els tractaran igual. Finalment els envia el seu fill, pensant que almenys el fill el respectarien. Però ells, en veure'l, es digueren: aquest és l'hereu, matem-lo i ens quedarem l'heretat. I l'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters? Li responen: farà matar aquells mals homes i passarà la vinya a uns altres que li donin els fruits al temps de la verema. Jesús els diu: no heu llegit mai allò que diu l'Escriptura? La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar.
Una altra paràbola en relació amb la vinya com a imatge del poble d'Israel. I una altra controvèrsia que té Jesús amb els grans sacerdots i notables del poble.
Sí, aquí ens hem de situar un cop més, no? Jo, a mi m'agrada molt situar la litúrgia en el context de l'any litúrgic, no? Aquí estem ja en la recta final, estem anant cap al final de l'any litúrgic, per tant, és bonic com anem repassant els moments finals també de la vida de Jesús i les seves paràboles darreres. Aquí ja són els dies a Jerusalem, quan Jesús doncs té aquest enfrontament amb les autoritats que acabarà amb la seva execució, la seva mort i després, evidentment, la seva resurrecció, no? que és la pedra angular de la nostra fe. No? I és, jo crec que aquesta lectura ens ajuda a visualitzar això, o sigui, a veure, perquè fixeu-vos que en aquest poema, que agafa justament de la lectura que hem comentat abans d'Isaïes, no? Aquesta paraula agafa la lectura d'Isaïes, però introdueix un element, que és aquest fill, no? que és l'hereu, que és ell mateix, no? És ell mateix, Jesús, que és l'hereu, que és el fill de Déu, no? Que és el que és executat, que és aquí assassinat per aquests vinyaters que no han volgut escoltar el seu missatge. No? Aquest és un text que també, clar, va provocar la ira de les autoritats, no? Perquè van entendre que anava per ells, no? Que anava per ells, i que en el fons ens situa davant d'aquesta idea de que és Jesús és el punt de referència de la nostra història, de la nostra fe, no? De la història de la salvació humana. Ell és el missatger veritable i definitiu, no? I que això es mostrarà amb la seva resurrecció, i d'això vivim, la nostra fe viu d'això. No?
Bé, jo penso que Jesús en aquesta paràbola és molt més dur que no pas Isaïes en la primera lectura. Molt més fort, molt més dur, molt més radical. Ja no és la vinya que no dona fruits, que dona fruits dolents, sinó és que cuiden, es comporten d'una forma inadequada. I això, aquesta vinya que és el poble de Déu, és responsabilitat també del clero. Per això jo soc clergue, i això d'aquí he pensat. Mira, hi ha un llibret de Don Miguel d'Unamuno, que es diu Sant Manuel Bono i Màrtir, que el recomano perquè és
molt bonic.
És una delícia, que ens parli d'això. Un capellà que ho fa tot, que ho fa bé, que funciona bé, però què? No hi posa l'ànima. Per la fe. Hi ha una sèrie de personatges que tampoc no val la pena que... Aquí el que val és això. És que si no tenim fe i si no la sabem comunicar des del punt de vista vital, ens passarà que arribarem a la casa del pare amb les mans buides. Ja poden ser molt bons, eh? Un predicant, l'altre en caritat, l'altre amb intel·lectualitat, els altres... Però treballem a vegades, o sigui, tirant pedres i no fem comunitat eclesial. Estic parlant dels capellans. Que val la pena de que fem església d'Urgell, que estimem el nostre bisbat i que estimant el bisbat siguem gent honesta en pregària i en trobament amb les comunitats i en trobament entre nosaltres mateixos, en respecte. Val la pena de que estimem aquesta realitat de la nostra església local. Però què no es passi això? Que no es passi com el mossèn aquest, sigui simplement que no siguem mals administradors de la vinya, sinó que la sapiguem cuidar, la sapiguem mimar, la sapiguem estar amb la nostra gent perquè donem fruit tots, eh? no solament els cristians, tots com a poble de Déu tenim d'anar a bon fruit. O sigui, ens podem preguntar quin exemple donem els mossens a les nostres comunitats. Exemple, vull dir, de convivència, no? No de dir, jo sóc aquí dalt, des del meu balcó veig tota la plaça del poble, si volen ja em vindran a veure, sinó el que poder dir Benet XVI, l'àgora, el trobament amb l'altre, la compassió no des de dalt, sinó des de baix. Aquest regne ens pot ser pres personalment o també com a comunitat. Aquesta és el que els va passar a aquella gent.
És important això, eh? Jo em quedo aquestes darreres paraules. Diu, el regne ho serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar. Ell aquí, Jesús, immediatament s'està referint a les autoritats jueves i al judaïsme, perquè els hi serà presa la paraula de Déu i serà donada al nou poble de Déu, que és l'Església, no? Però, clar, a nosaltres ens fa passar igual. És a dir, que si no fem fructificar els cristians d'avui, no fem fructificar aquesta vinya que ens ha estat confiada, i ho fem doncs, seguint l'exemple de Jesús, que dona la seva vida, com farà ell després de dir aquestes paraules, no? Si no fem fructificar aquest missatge, aquesta vinya també ens serà presa.
Aquesta vinya és el que ens porta, vull dir, voldria simplement introduir sigui el que és aquest moviment que comença el dia 9, el que és l'Assemblea General Ordinària, el sínode de bisbes. Sigui demà comença això. I aquesta és la vinya que vol cuidar aquest Sant Pare que ens porta a comunicar-nos com a comunitat humana, però també universal d'Església, que la sàpiguen cuidar, aquesta vinya.
Sí, penso que és molt important que aquest sínode, però en qualsevol moment l'Església ens qüestionem constantment si realment estem al servei de fer fructificar la vinya o estem al servei dels nostres propis interessos, dels nostres propis discursos, de les nostres pròpies posicions de prestigi social, etc. No? El criteri fonamental és si estem fent fructificar el regne de Déu, és a dir, si realment estem fent que la justícia, que la pau, que l'amor entre les persones vagin avançant. No? I si nosaltres estem en aquesta línia, doncs podrem fer fructificar el regne, si no, ràpidament perdrem qualsevol possibilitat doncs, d'entrar en aquesta dinàmica que ens ha estat confiada, no? Jo penso que això és un evangeli que ens qüestiona molt, a l'Església, del que estem fent o no estem fent.
Sí, estic d'acord. O sigui, això és la benaurança. Res més.
Ho hem de deixar aquí perquè ja hem exhaurit el temps. Moltíssimes gràcies per la vostra aportació a tota aquesta paraula de Déu que hem escoltat. Ha estat molt bonic i us ho agraïm molt. Gràcies, doncs, Eduard Ibáñez.
Doncs gràcies a vosaltres.
I gràcies, mossèn Joan Fenosa.
A tots a vosaltres. La bèndic no és nostra, sinó vostra, de convocar-nos.
Gràcies. I també, doncs, gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica del programa, i a la Cristina Orduña, la locució de les lectures. Recordar-los doncs, que ens trobarem amb vostès diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. A la direcció i presentació del programa ha estat Maria Marín, la que us parla. I un cop més doncs, ens agrada recordar-los la nostra adreça de correu electrònic perquè si ho desitgen ens envien els seus missatges sobre comentaris, opinions, tot allò que vulguin dir-nos del programa, com ja ho fan. La nostra adreça, recordo, doncs, és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. I, finalment, doncs, recomanar-los, com sempre fan, que romanguin fidels a la sintonia de Ràdio Estel. Una abraçada per a tots, bon diumenge, adeu-siau.